Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, encara pendents de la meteorologia, perquè malauradament continua sent protagonista així a la localitat, tot i que ja s'ha avisat per part de policia local que hi ha diferents camins rurals tallats degut a aquest gran pas d'aigua, no?, que s'està produint, a l'elevació de del volum d'aigua que transcorre per aquestes vies, per aquests camins, no?, i aquestes travesses. Però n'hi ha altres municipis que realment ho estan patint de forma més greu. Són tots aquests a la zona litoral. Intentarem repassar com està a hores d'ara aquesta situació. Per exemple, ja hem parlat amb el Almassora i Xilxes. Ahir ho vam fer en Nules i el Almassora. I la situació és prou complexa, per així dir-ho de forma elegant, perquè són molts els danys, l'aigua està entrant a les cases, gent que ha hagut de ser desallotjada per precaució i traslladada a diferents espais habilitats pels consistoris respectius. Doncs bé, també en parlarem d'això, intentarem parlar també amb els bombers o amb el diputat de bombers, tot i que avui tenen plenari a la Diputació de Castelló, intentarem estar també amb Abel Ibáñez per a que ens doni una visió general de totes aquestes actuacions, de quina és la previsió i quina està sent la tasca de bombers a la província de Castelló debut a aquest temporal, a la borrasca Glòria. Doncs d'això en parlarem i també parlarem dels peus relacionats amb el temporal. I això com es diga? Doncs bé, s'ha de tenir molta cura perquè és possible que ens banyem, és possible que, tot i que ara no es recomana aquest cap de setmana si la cosa millora, però encara n'hi ha neu en les localitats d'interior, doncs que siga molta la gent que vol anar i que també ahir puguem exposar els peus a unes condicions una miqueta més extremes, amb la humitat, amb el fred, amb l'aigua també, que és la neu. I sí que Laia Vilanova, des de Podonova, ens donarà recomanacions per a que puguem gaudir d'aquesta escapada sense problemes i també de com tenir cura dels peus en aquestes jornades del temporal. I també més assumptes com cada 2 de maig i després també de donar inici a aquest 2020, reprenem espai de la Unitat de Prevenció Comunitària i ho fem parlant del món vaper, dels vapejadors, dels cigarrets electrònics, que semblava haver un boom, després es va diluir i sembla que ara torna a agafar força el consum d'aquest tipus de productes. Així que analitzarem les bondats, si és que en té, amb el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària, amb José Gisbert. I també, com sempre, política, ens acompanyarà des de Moncofa el regidor de Compromís, Raúl Borràs, i des de Vila-real ens visita el regidor de Turisme, Diego Vila, per a parlar-nos de quina serà la participació de Vila-real en Fitur, aquesta fira que comença a Madrid demà mateix i estarà en marxa fins al dia 26. Doncs bé, aquests els convidats, ara mirem també quina és la previsió meteorològica i mirem quins són els temes tendència a Twitter. I també mirem aquesta previsió meteorològica. Avui les temperatures ja no són tan baixes com les registrades ahir. Estem en 8 de mínima, 13 de màxima. Demà les temperatures estaran molt parelles a les d'avui, 8 de mínima i 15 de màxima demà. També s'espera que fins les 6 almenys la probabilitat de pluja demà, avui tot el dia, però demà dimecres a partir de les 6 de la vesprada anirà baixant aquesta probabilitat de pluja i ja sembla que dijous i divendres no plourà. Sí, podria fer-ho perquè augmenta la probabilitat a un 65%, almenys a hores d'ara el dissabte, així que encara estarem molt pendents de la meteorologia, d'aquesta inestabilitat, i les temperatures que van i venen una miqueta, baixen i pugen 3 o 4 graus cada jornada, així que anirem comentant-ho de forma puntual. Com dèiem, avui ja sigui a la localitat, estarà tot el dia plovent, aquesta és almenys la previsió, i les temperatures que estaran entre els 8 de mínima i els 13 de màxima. I suposem que també, debut a la meteorologia adversa, els vents i a les pluges, més enllà dels camins rurals que estan tallats per aquestes avingudes d'aigua, també, per exemple, ja que estem a una ubicació tan cèntrica com la plaça de la Vila, passàvem aquest matí per l'església major i també hi ha alguns cascots, algunes parts de la façana en terra, suposem que també debuta l'efecte d'aquesta situació meteorològica. I ara sí, mirem de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs comencem el repàs per aquestes tendències a les xarxes socials. Un dels temes més destacats, Operació Triunfo al directe, continua a ser molta la gent que a través de xarxes socials fa balanç i anàlisi del que està esdevenint aquest programa. Però també ens parla del que fins fa poc era designat per Operació Triunfo per a representar a Espanya en Eurovisió, però enguany el tema ha canviat. Ha canviat la dinàmica. És Blas Cantó, aquest artista que originalment es va donar a conèixer per ser part d'Aurin, així també va estar amb aquesta formació i en solitari. Ell és el representant d'Espanya a Eurovisió 2020 i avui és notícia perquè ha estrenat Universo, la cançó que representarà a Espanya en aquest certamen de la música europea i que té molts seguidors però també molts detractors perquè pues bueno, és això, n'hi ha de tot. Dia Internacional de l'Abraç, avui també és aquesta jornada i la gent que parla de les bondats de donar-se aquest abraç, altres que són una miqueta com de traïció, no? Que la gent aprofita i fa memes, doncs bé, diu que és un moment o una excusa perfecta per a donar més d'una xutxó o dos, així que ja ho saben. Tenen molts beneficis, diuen donar i rebre abraços, així que avui si en demanen o se'l demanen, doncs no està de més, no? Que és una estoneta. També es parla de George Orwell, avui és tendència perquè es complissen 70 anys de la mort d'aquest escriptor, novel·lista, periodista i també militant en Anglaterra com a membre del Partit Laborista Independent. Així que també diuen o recorden a les xarxes socials que va arribar a Barcelona el 1936 com a milicià del partit POM. Doncs bé, avui es parla de George Orwell, però n'hi ha més tendències. Òbviament, aquest temporal Gloria és tendència perquè està castigant a tota la zona costera mediterrània i també ha deixat més enllà dels danys materials, que al final són diners i més o menys van i venen, però també ha causat la mort de 4 persones i també hi ha una persona desapareguda. Així que aquesta és la situació de tot el litoral valencià i com dèiem el titular a La Vanguardia, Gloria castiga la costa mediterrània i causa 4 muertos i un desaparecido. Però en tindrem altres temes de què parlar, com per exemple els esports. En aquest cas, Odriozola no s'entrena amb el grup, està tancat la seva eixida en forma de sessió junt al club. Diuen el Bayern és el millor posicionat en aquests moments, tot i que el jugador està meritant més opcions com Sevilla i Atlètic. Doncs bé, avui es parla d'aquest jugador del Madrid o de la cantera del Madrid. I per destacar algun mes, perquè la veritat és que n'hi ha prou moviment esportiu, però anem a parlar de Wuhan, perquè és una notícia internacional que també s'ha fet ressò així a Espanya. Xina confirma que la pneumònia de Wuhan pot transmetre-se entre humans. El nou coronavirus ha causat ja 4 morts a la ciutat centro-oriental xinesa de Wuhan, i sí que sembla que ha causat ja 4 morts, com dèiem, i això està fent que salten les alarmes, no? Que aquest virus es passa o es contrau mitjançant el contacte humà. Diuen que va ser aquest Wuhan l'epicentre del brot i que els pacients van quedar infectats després de que els familiars viatjaren a aquest municipi i es contagiaren. Doncs bé, amb aquesta notícia tendència internacional ens quedem. Anem a fer una xicoteta pausa de seguida. Primers assumptes i convidats a la 92.2.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es. En Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
En Juanjo Llobet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Llobet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres, apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Un dimarts més anem a parlar de la cura i la salut dels peus amb la experta podòloga de Podonova, Laia Vilanova. Molt bon dia, Laia.
Molt bon.
I plujós dia.
Home, bon per algú serà, no? Que esperen les pluges, que
home,
també queden falta.
Bo, jo crec... Bueno, així en esta zona de nou mos està plovent bé, sinó que bo és... Sí. Però la veritat és que a la resta del nostre territori no està sent massa bo ni per a ningú, perquè al final l'aigua fa falta, però en la mesura corresponent.
Sí, en raonament. Fet aquest apunt, no? Anem a la matèria que et pertoca, de la que eres molt coneixedora, els peus, i tot i que la idea era fer un altre contingut avui, tenint en compte el que tenim i que el cap de setmana, molts, jo crec que jo puc ser una d'elles, anirem a la neu,
per allò de veure la neu de tant en tant, encara que sigui una vegada a l'any, anem a parlar d'això, de com curar els peus, no? O com cuidar els peus en aquestes jornades humides, fredes, amb neu.
Exacte, al final jo penso que l'actualitat d'avui marca, té que marcar l'agenda i és una realitat que, que, bueno, que estem patint unes temperatures que no són normals o almenys ara no són normals per a nosaltres i que damunt, pues, en la quantitat de neu que està caent per tots els nostres pobles de l'interior, estic més que segura que este cap de setmana va quedar neu i que si ja ha passat el perill, és important recordar que ara mateix els nostres pobles de l'interior estan en alerta roja i per tant no és bona idea, mentre n'hi hagin alertes de la Generalitat en marxa, pujar a veure la neu per més que t'agrade. Però si este cap de setmana ja ha passat el temporal i les alertes han baixat, estic més que segura que molta gent anem a pujar, segurament jo també. I crec que és important que parlem una altra vegada d'este tema, el van passar de refiló quan vam parlar de les sabates d'hivern, però crec que és important que tornem a parlar del tema i que la gent, ara que estem en matèria, tinga clar com ho ha de fer per a no passar fred i per a no tenir problemes als peus.
Clar, sí, més que res, ara és això, una miqueta de fred per aire i pluja. Jo venia avui amb botes d'aigua en una bossa per a canviar-me, perquè ja vas dir que les botes d'aigua tot el dia, no, perquè això és un caldo de cultivo, per exemple, no?
Correcte. Sí, està caent una quantitat molt, molt gran d'aigua i per tant, lo més assenyat, a més... Bé, el més assenyat és per anar pel carrer posar-se botes d'aigua per a intentar previndre que mos entre aigua dins i que mos banyis calcetins i portar en una bosseta, igual com portem el paraigües, pues portar unes sabates per a canviar-te per al nostre lloc de feina o per a dins de casa per tal de que no estiguin ahí dins de plàstic tot el dia, que tampoc és bo, val? Perquè al final el que va fer és fomentar la transpiració, fomentar que el peu sue i al final tindrem els peus gelats igualment i tampoc és bo. Entonces, sí, no tenim botes d'aigua, perquè al final no tot el món tenim botes d'aigua en esta zona, i anem a gastar un altre tipus de calcer. Lo més recomanable és que siga un tipus de calcer en una sola
gruixuda
i que no resbale, per a previndre caurem-nos i sobretot per a que si xafem algun tipus de xarquet que no mos entre aigua. També, sí, és interessant portar darrere unes altres sabates, en el cas de que mos banyarem els peus, poder tindre, igual com unes altres sabates, uns altres calcetins. Val? Els calcetins, ja ho vam comentar en el seu moment, tindrien que ser de teles naturals, de teixits naturals, perdó, per a que permetin la transpiració al peu, llanes, cotó... per a la temperatura que faci no fa falta ficar-se un doble calcetí, val? En un calcetí suficient, però que siga de cotó, de llana, i una bona sabata... i en això no tindrem fred als peus, val? Important, molt important, que això és un vici que tenim molta gent i que és roïn. Quan fa este fred i anem per el carrer, el nostre cos se contrau, no una vasoconstricció per el fred, perquè el nostre cos està protegint del fred, val? Els peus també ho fan. I tenim la costum, perquè pareix que quan tens els peus gelats se te gela el cos sencer i quan entres en calor en els peus te se calenta el cos.
Sí.
Tenim la costum de potser arribem a casa i fiquem els peus enfocats a l'estufeta o al calefactoret. Bé, això no és bo. Val? Per què?
Sí.
Perquè estem produint... Hem arribat en una vasoconstricció molt forta perquè fa fred, llavors el nostre peu està molt vasoconstricció en una vasoconstricció molt forta, que és que els vasos sanguinis s'estan fent molt estretets per fer el mínim gasto d'energia, per mantindre la temperatura, perquè no se gelen més i tal, i de repente arribem a un foc de calor, fiquem els peus i produïm l'efecte contrari, que és vasoconstricció, és que les venes s'expandissin i tal. Què passarà això? Això no és bo, perquè això és una de les causes més importants dels abanyons típics que dicen en hivern, el no poder fer ese control
de temperatura.
Entonces, és interessant, pues, si arribem a casa, per exemple, tenim els peus gelats, mos canviem els calcetis, mos posem els calcetis nous, mos posem les sabatetes d'estar per casa, i ja quan els peus s'atemperen, ja bé, però els hem d'atemperar de forma natural. En una manta en teixits, mai enfocant-nos a una font de calor tan forta i tan directa com ixes, perquè al final el que mos pot pot arribar a produir-se els sabanyons i quin haig de patir dels que ens estiguen escoltant saben que això és dolorós i que és molt molest. Uh-huh. Val? Lo mateix valdria per les mans, però bueno, això ja els experts en mans podrien donar més informació.
Uh-huh. I clar, també els xiquets, que molts porten botes d'aigua, però ara és que ell va morir a un d'ací del carrer Major que saltava el toll i dius, portes unes sabates d'esport, xiquet, que això t'ha calat fins al genoll pels peus. Ai, què fem, no? També suposo que és això, també anar darrere en la casa completa per a canviar-los.
Pues, a veure, lo ideal seria això. Lo ideal uh-huh. seria anar en una bàsica. Muda uh-huh. per al moment en què entrem a un lloc de que estiga calent, poder canviar-los. És veritat que bueno, que els xiquets són tema a part perquè els agrada aixafar en aigua i també és complicat controlar que no se banyen perquè busquen banyar-se perquè els agrada i els fa gràcia. Uh-huh. Però sí, lo ideal, ja te dic, en el moment en què se'ns banyen els peus, lo ideal és canviar-nos els calcetins i canviar-nos les sabates i l'altre ho deixes a secar i ja està.
Uh-huh. Ara ja, si anem al fred, a la neu, quin calcerem de portar? Perquè si són botes de neu, si hi ha botes d'aigua igual és complicat, botes de neu o pots anar en les d'aigua a la neu, què hem de fer?
Les d'aigua a la neu és locura. Per què?
Perquè
se te van a gelar els peus en una bota d'aigua.
Directament.
Uh-huh. Clar. Entonces, no, en bota d'aigua no. La millor manera d'anar a la neu és en les botes de muntanya, que n'hi ha específiques per això. Uh-huh. Val? Que al final són unes botes que no permeten que la humitat entre. En el cas de que digan, pues és que jo no tinc botes d'aixes i pa un cap de setmana que pujaré no puc
comprar-les. No vaig a fer el gasto.
Una deportiva i canvia-te-la.
Uh-huh. Perquè al final xafem neu i...
Al final vas a xafar neu, que és aigua en un altre estat, però és aigua. Entonces, una bota d'aigua, què passa? Sí, no t'entrarà aigua, però la gelor sí que te la mantindrà i se te van a gelar els peus. Lo ideal, ja te dic, és una bota de muntanya. A la gent que mos agrada anar a la neu solen tindre'n. Uh-huh. Una bota de muntanya. N'hi ha unes específiques que no permeten que entre l'aigua. Si no tenim més específiques, però tenim un altre tipus de bota d'aigua. Bota de muntanya. Pues uh-huh. La bota de muntanya. I si no tenim cap tipus i no volem fer el gasto, jo ho recomano, per favor, que se faci, però si no volem fer-lo uh-huh. perquè no podem... Bueno, una deportiva, però després molt la canviem i saben que la deportiva pues, se pot fastidiar. Uh-huh. Intentar que siga el més protegida possible i punto.
I també que la sola, que no vagin unes d'aquestes de tenis, no? Per decidir que tenen sola plana, per allò de relliscar en gel.
Exacte, intentar que siga la sola més gran, perquè vos dic bot deportiva, ja dic, si pot ser, un bot de muntanya. Uh-huh. Perquè dic que si no n'hi ha bot de muntanya i no se vol fer el gasto deportiva. Perquè si mos fiquem una sabata... farem malbé el material. Uh-huh. Farem malbé, a més, no és antideslliçant el d'això i tal. Uh-huh. Seria un poc això. Pel fred, pels peus, si anem en bota de muntanya, que és l'ideal, si anem a la neu, que sí que va fer un fred excessiu i no tenim més materials tècnics, tenen calcetins de materials tècnics específics que són perfectes, si no tenim aquests calcetins, lo ideal seria ficar un calcetí de cotó finet i damunt un calcetí gruixut i que mos agarre el pantaló, que vagi per damunt del pantaló per evitar que l'aigua mos entre per el camal, val? Uh-huh. I entonces va, que la bota, si pot ser bota i si no calcetí, però si pot ser bota, i el d'això per lo menos, si portem baix una malla que quede ben agarrada a aquests calcetins i a aquesta bota. Que damunt després ens fiquem un altre pantaló perquè fa molt de fred i ens fiquem un altre pantaló, doncs pues entonces ja pot anar per fora. Tenim uh-huh. cuidado que no toque massa en terra perquè si no és la humitat ens pujarà.
Uh-huh. Així que aquesta recomanació i dius, bueno, és que si jo me'n vaig hasta que me puc canviar i se m'han quedat els peus humits, clar, ahir ja entre humitat i fred, hauria de ser relativament immediat el canvi, no? Suposem.
Sí, el canvi haurà de ser immediat i de veritat que anime a comprar unes botes de muntanya, no cal que siguin la millor marca del món, no cal que siguin...
Però ara que són rebaixes, no?
Però ara que són rebaixes, si a la gent que li agrada la neu, és una bona inversió. I seran el que millor aniran, perquè en tot l'altre serà fer malbé materials i passar fred als peus i passar-ho malament. Uh-huh. Perquè al final, pues, lo que comentàvem antes, quan se te gelen els peus, pareix que se te gela el cos.
No, a més, suposem que si se te gelen perds una miqueta la sensibilitat, igual pots xafar malament ni adonar-te, perquè els peus estan com un tito d'un xuzo de punta i, clar, dius, pues, tampoc tens la mateixa sensibilitat.
A veure, sí, no tens la mateixa sensibilitat. A més, veritat que si alteres la marxa és perquè els peus gelats intentes xafar lo mínim possible i alteres uh-huh. la marxa. No per la sensibilitat, perquè al final quan camines... Per tindre sensibilitat has de caminar descalç, evidentment no vas a caminar descalç per l'any.
Home, algun valent podria haver, però no, millor que no.
No ho recomano.
No ho recomano, la veritat
és que, no ho recomano i ja vos dic, jo recomano bota de muntanya a poder ser de les que venen ja específiques per a neu, que el que fan és ser impermeables i no permeten que se banyen, a pesar de gastar bota de muntanya, la sabata te la vas a tindre que canviar en el moment en què, en el sabata i calcetí, en el moment en què deixes d'estar en la neu, però pa durant la neu. Al final, si tu vas a passar, imagina't, bueno, anem a passar el dia a Catí, ¿vale? La família del meu home és de Catí, i serà com anem a passar el dia a Catí, que allí n'ha nevat, ¿vale? I pues bueno, al final tu passaràs el dia, però tampoc vas a estar tot el dia dins de la neu, perquè al final t'aniràs al bar a esmorzar, t'aniràs al bar a dinar... Bueno, pues en esos moments canviem les sabates mentre estiguem en la neu, no tenim res a fer perquè anem a banyar-nos els peus.
Igualment.
Si no, portem una bota adequada per a no fer-ho, però si no, anem canviant-nos i al final tu pots entrar al bar o t'entres al bany en un momentet, que tots els bars tenen un bany i te'ls canvies els calcetins i les sabates, te ho aguardes, simplement has de tindre en compte de portar bona cosa de París de calcetins. Quan vas a tornar a eixir, te fiques les sabates, te canvies els calcetins, això sí, te fiques les sabates i a veure si te s'han pogut secar un poquet. Al final les sabates, com no plou, tampoc serà una cosa xorra, sinó serà més bé humitat. I vas tirant.
Així que la recomanació, bé siga neu, bé siga ara sí que tenim aigua, recanvi de tot.
Recanvi, sempre. I no intentar evitar el tindre els peus banyats durant tot el dia, perquè al final això... a part de produir la gelor, ens pot produir foc, ens pot produir altres tipus d'enfermetats associades a la humitat dels peus.
Així que la gent que ho tingui en compte, no, que no se facin els valents o les valentes, no?
Exacte.
Que ens pot circar.
Exacte, a més, en tots els sentits, que no se facin els valents i les valentes si n'hi ha algun nivell d'emergència de la Generalitat. Repetis, uh-huh. molt important seguir els canals oficials dels propis ajuntaments o de la Generalitat Valenciana i després... no fer-se els valents en els peus i tindre cura al final, que si no és després se paga car.
Vamos, esperem que la gent no vinga molt refredats per culpa dels peus i de la neu. Esperem que no, però...
Esperem que no.
Laia, moltíssimes gràcies i parlem d'ací una setmana.
Moltíssimes gràcies a tu.
Posa els peus a terra i fes-nos ballar.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Las personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco CTLMSA o antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
La moda es estilo. Arte, colores, tendencias. La moda es Kaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Anne Jevay, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Kenem, las auténticas rebajas ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Kenem Kids, toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Kenem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.kenem.es.
Servil en Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653-20-42-94.
Desde la Inmobiliaria Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Inmobiliaria Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
Ràdio Villarreal, com sempre, que som actualitat. Avui tenim el regidor de Turisme de Villarreal, Diego Vila, bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, en Villarreal, en esta ciutat tan gran i tan meravellosa que tenim el gust de disfrutar, s'ha fet una iniciativa que és convocar la Mesa de Turisme i Oci per a consensuar la promoció de la ciutat en la Fira Internacional de Turisme. La pròxima fira, vostè el que ha fet ha sigut convocar una mesa que vostè presidia per a traure conclusions o què és el que vol importar?
Sí, és una mesa de una mesa més, no, de participació dels agents de Villarreal, en este cas dels agents implicats en matèria turística. La formem un representant de cada grup polític, després hi ha un representant d'UCOBI, representant dels hostelers, dels restauradors i de les agències de viatge. Pensem que són...
O sigui, que tenim tots els sectors que poden nutrir a la proposta per a poder oferir.
Sí, són això, els elements implicats, no? Les persones implicades en que el turisme de Villarreal funcione i que vaig en la línia correcta, no? Que al final és la finalitat d'eixa mesa de oci i turisme, que puguen eixir propostes que ens donen la idea, no, o les bases a seguir. Aquest any sí que es va exportar la proposta dels festivals, no? Aprofitar aquests més de 20 festivals que fem a lo llarg de l'any per a veure com podem empaquetar entre tots, no? Fer aquesta oferta atractiva, que se faci un festival però que els restauradors es puguen oferir diferents
oferta
menús.
Oferta gastronòmica, que tinguem a l'abast de tota la gent que puga vindre, com a que sí tenim servei per oferir, que diguen de quins disposem, no?
Exacte, aquesta és la línia, no? El poder al final crear un paquet de viatges, sabem que Villarreal no és una ciutat a lo millor on se puga passar una setmana de vacances, però sí que se poden passar cas de setmana o dies que se poden aprofitar, des del pare que ve a portar al xiquet a un campus de futbol o a veure el Villarreal o qualsevol activitat, enllaçar-la en tota l'oferta turística que tenim en Villarreal, des del turisme religiós, que s'està funcionant molt bé, la gastronomia, la naturalesa, el nostre paratge, i ara el que volem complementar tota aquesta oferta turística és amb el turisme de festivals i esdeveniments que tenim a la ciutat.
Sí, perquè vostè me diu que n'hi ha més de 20 festivals.
Entre festivals i esdeveniments grans, n'hi ha més de 20. Sí, diversos. Uno al mes fixe i n'hi ha mesos que n'hi ha diversos.
se concentren més cap al mes de, a partir de maio, a partir d'abril, o tenim tot l'any varietat?
Sí, per exemple, ara en gener ja està en marxa auditiva, i crec que en febrer ja comença, febrer-març és marxa per així, però ja quan comença el bon temps sí que és de veres que hi ha un repunt, no? I hi ha més activitat, però lo bo és això, que podem oferir mínim uno al mes que es puga traure, no?
Com que vostè no tenia lloc tan preciós com és una platja, que la tenim ben prou, és dir, que igual que la gent vinga sí, pot anar a la platja, encara que no...
Exacte.
Bueno, tenim un trosset de platja, no? En Vila-real diuen que n'hi ha un trosset de platja.
Sí, un poquet de la pola, no?
Una miqueta, però vaja. Sí que si li ocorrís tindre tota aquesta oferta, com són, per exemple, els festivals?
Sí, té que quedar clar també que la gent entra en temps per festival, un gran esdeveniment com pot ser un Arena al Son, un FIP, no els nostres, encara que també tenen molta història, no? El FIT Carrer, el festival de teatre, té 32 edicions, és el més antic.
Aquest és molt d'èxit,
És el més antic d'Espanya en matèria de teatre de carrer, no? I és algo que tenim que aprofitar, és possiblement és el que més
importància
i turistes atrau, no? De fet, mentre jo estic en Fitur, estos dies estan el director està en un festival de teatre en Madrid també, portant l'oferta del nostre FIT, no? I això és el que tenim que fer, que per exemple una persona que estigui en Benicàssim de vacances puga dir, ai, doncs vaig a Vila-real perquè coincidís que hi ha un festival que m'interessa, o vull veure el turisme religiós que està funcionant.
Vostè s'ha donat compte en els anys que porta regidors, que ara ja no són uns quants, que este tipus de visitant turístic repetís vindre més voltes a Vila-real, o se fa suïdo a aquests tipus de festivals que s'oferten des de la ciutat?
Sí, de la regidoria de cultura sí que ens diuen que tenen un control, no? de visites al Facebook, missatges que els envien, correus, i sí que hi ha molta gent que se preocupa per aquests festivals que han visitat, el poder repetir en quan són i poder tornar a Vila-real.
Quasi que és una aposta més de festivals de qualitat, més que siguin molt multitudinaris.
Exacte, sí, sobre la qualitat i la diversitat, no? Perquè n'hi ha de varios palos, no? Que se sol dir, i crec que això és lo que ens pot diferenciar, que tenim multitudinaris, com hem dit, que pot ser el FIT, però tenim amb encant que pot ser el Vila-real en dansa, per exemple, que és un festival únic, no? De dansa contemporània en tota la comunitat, o el Matxa per així, que sempre atrau a un altre públic, a lo millor més familiar, en més
com que...
espectacles per a xiquets i per a majors.
Com que vostè és un regidor que aposta més per aquest tipus d'emprendes per la seva part, que d'algun li estan funcionant, rep moltes ofertes de gent que vol fer festivals així a la població?
Sí, ara hi ha un auge, no, dels festivals musicals o dels concerts multitudinaris, i d'això sí que és de veres que aprofitant que tenim l'espai del centre de tecnificació, no? Un espai per a 4.500 persones, sí que ens estan aplegant moltes ofertes per a fer grans concerts allí, inclús algun festival d'un cap de setmana o d'un dia, per poder portar diversos grups de nivell a la ciutat.
És dir, que vostè, d'alguna manera, el fet que hagi aportat a aquesta ciutat i sa trajectòria de festivals fa que ja la prenguin un poc com a punt de referència.
Sí, bé, jo crec que és Vila-real és una bona plaça, no? on poder vindre, perquè...
Només calia mostrar-la.
Clar, estem molt proper de València, al costat de Castelló, estem ben ubicats, al costat tenim mar, muntanya, estem molt proper de tot, i crec que és un bon lloc on la gent se sent a gust, no? Perquè tenim aquesta proximitat o aquesta hospitalitat també de tots els veïns i les veïnes de Vila-real, que té aquest encant, no? Que a la gent li fa tornar a vindre.
Vostè, quan convoca la mesa d'oci, ho fa també en algun tipus de visió per a que els empresaris puguen d'alguna manera fijar-se en esta ciutat i vindre a invertir per donar suport a tota esta gent que ve en estos festivals, que participa en el turisme a Vila-real?
Sí, de fet, i sa mesa també ajuda que aquests nostres empresaris, no, o agents turístics siguen un altaveu, que puguen, per exemple, Paco Rufat de l'agència de viatges Escapat. Es contava que ell havia tingut una reunió en agents turístics de Castella-La Mancha que havien vingut a veure Vila-real i clar, és aquesta sinergia, no, que
necessitem, clar.
Claro, que a través dels empresaris podem dur gent així a Vila-real, o la setmana que ve tenim la fira de Porcelanosa, que vindrà molta gent a veure'ls, i per què no? Tenen que tindre aquesta oferta, no? de saber què poder fer. Sí, sí, a Vila-real, i passarà així uns dies.
I jo estic en vostè, en que d'alguna manera sí que se té que obrir, però se té que obrir en totes les vies per estar a l'altura del moment. Mire, també ens parlava que vostès aniran a Fitur sota el paraigua del Patronat de Turisme de la Diputació de Castelló.
Sí, ja fa dos legislatures, no, que estem anant amb la Diputació. Ells ens proporcionen l'espai de reunions, d'exposicions, la sala de premsa que tenim allí, i pensem que encara que Vila-real porte la seva oferta turística, no pot fer un gasto excessiu, no, en tindre estant propi, conforme s'havia fet algunes vegades, que pensem que encara no estem a lo millor preparats per a fer ese gasto de diners excessiu en la Diputació. Dins del Patronat de Turisme estem molt a gust, ells ens ajuden a tot, i en l'estand de la Comunitat Valenciana coincidim les tres províncies, que això també va bé per a agarrar idees, no, d'altres municipis. Clar. i fer esos contactes que al final fan el bé turístic, no, de Vila-real.
Mire, també el diumenge 26 de gener tenen una ruta de visites guiades. Explique un poc.
Sí, és un passet més, no? Ixes visites guiades que se fan a Vila-real, perquè pensaven que s'estaven fent visites a lo millor individuals de gent que demanava intercanvis de l'institut, per exemple.
Una de les coses més visitades de Vila-real, per exemple, o que més demandava la gent quan arribava?
Pareix que el gran desconegut pareix que era l'arquitectura, no? Ara anem en el mòbil, anem en el cap, que va, sí, vaig, sí, mirant el mòbil, no? I no els hem a veure realment les obres arquitectòniques que tenim a Vila-real. Per exemple, així darrere de les vostres oficines, la part darrere de la Caixa Rural, mirar cap amunt és descobrir una altra façana.
Clar, quedar-te embelesat, però jo sóc de les que m'agraden les visites guiades, perquè si no me passen desapercibides un fum de coses.
Sí, i és de veres que els guies, jo he pogut anar a dos de les visites que s'han fet, van en fotografies antigues, t'expliquen la història,
l'evolució,
clar, i això pareix que era algo desconegut, no? O per a mi i gent de les que vam anar era desconegut. Estan funcionant molt bé, perquè en principi eren per a grups de 25-30 persones. Ens ha tocat doblar els torns, s'estan fent dos torns per a que puga assistir molta gent, i jo crec que una de les que pot tindre més encant és la següent, que serà la de Vila-real Medieval, aprofitant les festes fundacionals.
Claro.
I això se farà nocturna.
Aquesta visita serà nocturna, se farà per la nit.
Sí, això se farà per la nit, per a veure això, el Vila-real medieval, explicar un poquet lo que...
Però, claro, tindrem que tindre un Vila-real en aquell moment adequat, és dir, il·luminat... Bueno, deu de ser allò preciós de veure, no?
Sí, jo vaig parlar en l'empresa Arqueocas, que és la que ens està fent aquestes visites, i per lo que ens diuen té que ser molt interessant, no? Contar aquesta història, que a lo millor ens han contat moltes vegades, no? Però veure-la in situ caminant.
En tot el poble, en tota la ciutat adornada,
sí,
la gent caracteritzant.
Sí, sobretot per el centre, no? El vore, pues, on estaven les portes de la ciutat, per on passava la muralla, tot... Eixa pensem que és una de les que va triomfar. De fet, ja tenim més de 80 persones apuntades.
I les persones que s'apunten poden ser inclús de la població?
Sí, sí.
És curiós.
I molta gent del poble s'està apuntant, De Borriana també està venint molta gent, que és una cosa que potser es va sorprendre un poquet, no? que gent de Borriana vinguera, però bueno, benvinguts i encantats d'obrir les portes.
Ell,
no?
encara pot apuntar-se gent.
Sí, la gent encara s'està apuntant.
I vostè té allò de curiositat, a veure quanta gent s'ha apuntat i d'on són?
Sí, no, normalment l'empresa també és algo en lo que incidís, no? Te diu, pues mira, s'han apuntat tanta gent de fora i això... nosaltres pensàvem que seria un poquet més local, però sí que és de veres que està venint prou gent de fora, que és algo
que és una satisfacció.
Sí, és...
És dir, vostè quan arribi a Fitur els parlarà inclús de la pròxima visita guiada que tenen.
Sí, és també és dir que és un cicle, no? Que és una prova pilot que volíem llançar per això, no? Per la manca de visites que veiem i
quantes n'hi han previstes de visites?
Hi han 6 visites guiades previstes.
Una al mes?
Una al mes, sí, fins a juny. Això és la prova pilot, però suposo que després de l'estiu ens tocarà tornar a...
Bueno, és que vostè mos diu la prova pilot i claro, arribem els concerts, en fem 1-2 i ara quasi ne tenim? Quasi igual més?
Sí.
Pues si en això fa lo mateix o se té l'èxit que s'espera, pues vostè pensa que les visites guiades seran...
Sí, de moment estem molt contents i està sent un èxit per lo que diem, no? Que ens ha tocat doblar els torns de visites i això suposa que la prova pilot se tindrà que convertir en algo fixe.
Quan estarà vostè en Fitur?
Jo vaig demà dimecres i dijous estarem en el Dia de la Comunitat Valenciana i farem la roda de premsa per a presentar el projecte de Ciutat de Festivals.
Pues moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos aproximat el que portarà Fitur i quan torne ens conta qui s'ha apropat i què li han preguntat.
Això, contarem l'experiència.
Moltes gràcies. Diego Vila, el regidor de Vila-real, fins quan vostè vulga, que té les portes obertes.
Moltes gràcies.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Vila-real.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Bueno, i sabent que n'hi ha problemes de temporal, que una de les costes que més patís és la d'Almenara, hem cridat a Quique Castelló, regidor de Compromís en Almenara. Bon dia, Quique.
Bon dia, Susana.
Mire, l'hem cridat primer per a que vostè mos trasllade lo que ha vist avui o lo que va veure a nit, com està la seva costa en este moment.
Sí, pues per les nits pràcticament estem dormint amb un topoquet perquè estem molt pendents de lo que està passant ara mateix en la nostra platja i en les platges també dels nostres pobles veïns. I, bueno, per exemple, pues, ahir de matí, igual que avui, el primer que hem fet ha sigut pues, baixar a veure quin és l'estat en el qual està esta Casa Blanca, està la nostra mar, uh-huh. I l'estat és el que se veuen en les imatges que va compartint el veïnat i l'Ajuntament i els mitjans de comunicació, de desolació, de els veïns i les veïnes que estan en perill perquè l'aigua ja està pràcticament a meitat d'alçada en els carrers que estan més a prop de la mar i estem molt pendents de la seguretat, sobretot de la seguretat, pues, el que estan dient en tots els llocs, pues, agafar el cotxe només si és molt, 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 molt precís, estar en casa i esperar a les indicacions de la policia local, de la protecció civil i de la brigada d'obres que estan intentant arribar a tot i a solucionar tots els problemes que estan causant l'aigua en uns recursos que no estan pues, del tot preparats per a aquestes situacions.
Tant és així que vostè ha tingut una iniciativa.
Sí. Nosaltres creiem que el tema de la costa pues, venim d'anys enrere en els que els partits polítics han intentat fer estratègia respecte al que està passant en Casablanca. Quan governava el Madrid U, la culpa era d'ell, quan governava l'altre, la culpa era de l'altre, i així han anat passant els anys i no han hagut cap solució ni cap inversió efectiva de la nostra costa, perquè sí que hi ha que recordar pues, que així s'han anat invertint milions i milions d'euros, però han sigut diners que s'han llançat directament a la mar, perquè conforme es feia alguna actuació, xicoteta o gran, la mar en el següent temporal s'ho engolia. Nosaltres entenem des de Compromís que hem de fer, primer que res, pues, autocrítica en respecte a aquestes actituds i, en segon lloc, creiem que hem de formalitzar i de concretar un front comú que venim parlant d'ell des de fa ja 2 o 3 anys, però ningú ha fet res de manera conjunta encara en aquest poble. Nosaltres creiem que és el moment d'unir forces, de que cada partit que amb representació municipal cride a les seues direccions i s'organitza una reunió, òbviament, amb els nostres representants en Madrid, representants del Partit Popular, representants del Partit Socialista i el representant de Compromís, que és Joan Baldoví, i fiquem damunt la taula pues, que volem una solució a la nostra costa de manera definitiva i de manera urgent.
Mire, jo la carta soc conscient de que vostè l'ha enviada perquè vostè ho publica. Vostè ho fa públic en les xarxes de que ha enviat aquesta carta. No sé si la va enviar ahir, si la envia este matí.
La vam enviar a nit perquè pues, també cal recordar que nosaltres pues, estem en l'oposició i podem ajudar de manera molt pues, quan se'ns demana i si no se'ns demana pues, podem ajudar de manera molt puntual i molt limitada. Però vam estar tot el dia d'ahir pensant què podíem fer des de la nostra humil posició i, sent honestos, creiem que podem, pues, podem forçar a una reunió conjunta en la que s'oblidem de les sigles polítiques i va arribar ahir sobre les 9 de la nit, més o menys. Vam poder enviar-la primer per registre, després la vaig enviar a títol personal uh-huh. I sí que és de veres que els regidors no adscrits, que són Bruno Guirado i Sergio Ferrer, em van respondre en seguida, però clar, ells avui en dia no responen en nom de cap partit.
Sí.
I encara estem a l'espera de que pues, tant l'alcaldessa com la portaveu socialista i la portaveu del Partit Popular ens diguin alguna cosa. No, encara no ens han respost.
Aleshores d'ara no ha rebut resposta tant del grup del Partit Popular ni del grup del Partit Socialista. Cal recordar que la seva població està governada per el Partit Socialista.
Uh-huh. Sí.
I per part d'aquestes dues forces polítiques encara no han rebut ninguna contestació. Sí, dels dos escrits, no? Dels dos regidors que sí recolzen la seva iniciativa.
Sí, bueno, jo entenc que sí, simplement la seva resposta ha sigut un gràcies per comptar amb nosaltres i jo entenc o interprete que la seva resposta és que puc comptar en la seva ajuda. Jo Así, en este tema sí que es deberes que yo me olvide que soy de Compromís, que Estíbaliz sí. es del Partido Socialista, que Amparo es del Partido Popular y que Sergio y Bruno están en el seu propi grup de Nots Crits, i sí que per damunt de tot l'interès comú del nostre poble. Jo crec que hi ha qüestions pues, que sí que són ideològiques, hi ha altres qüestions com aquesta, que són locals, que els afecten a tots i a totes per igual, independentment de qui estigui governant així en el poble, en Madrid, en el País Valencià, i hem d'estar tots i totes a una.
Sí, el que pasa que al no obtener contestación de estos grupos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que son los que vosté de alguna manera sí que els ha dit que s'han estat contínuament passant la pilota, jo crec que en este moment sí que s'hauria de apel·lar a nivell personal per la població. I mire, jo ahir vaig estar parlant amb l'alcaldessa de Almenara i ella estava francament preocupada. I diu que
sí, jo entenc la preocupació i ho vaig ficar també en un tuit a un company que l'alcaldessa té en aquest tema en concret, em té totalment al costat, em té totalment a la seva disposició, li vaig fer arribar també via telefònica, estic per al que faci falta, perquè entenc que és un tema pues, que ens afecta tot el poble per igual.
Dona.
Crec que l'alcaldessa i Amparo, com a portaveu del Partit Popular, deurien, o si no ho han fet ja, deurien entendre-ho de la mateixa manera, perquè així, al final, no se tracta de fer un tema de color polític, sinó de fer un tema de poble.
Sí, i a més crec que és un moment adequat, donat que el govern d'Espanya sí que hi haurà ara en aquest moment un president del Partit Socialista, però tant l'alcaldessa, pense que a l'hora d'arribar, igual, possiblement, dic jo, no desconec, li és més fàcil d'arribar, i també el fet de que Baldoví l'hagi recolzat en aquesta investidura també pot ser un bon punt. La seva iniciativa, per la meva part, crec que és una bona iniciativa donat el moment polític a nivell nacional que s'està vivint.
Exacte. Els mesos anteriors, en els que també cal recordar que hem passat de períodes en els que no hi havia pràcticament pluja i després li hem dit Dana, li hem dit Botafreda, li hem dit a la Glòria, li hem dit de tots els noms possibles.
Sí.
I això també és causa del canvi climàtic. I els mesos estos anteriors, en els que venien patint estos temporals, el govern estava en funcions i bueno, pues sempre estava ahí un poquet el paraigües o l'excusa, entre cometes, de que no se podia fer massa cosa. Ara, com tu estàs dient, hi ha un govern en Espanya que, en principi, és més pròxim al govern del Botànic i més pròxim al govern, en concret, del nostre poble. Entonces, entenc que Estíbaliz i Beli, com a representants del Partit Socialista en Almenara, no deurien tindre problema en sentar-se a parlar amb nosaltres, amb Compromís, que al fi i al cap estem donant suport a tots els governs socialistes allà on tenim ocasió de donar suport als representants del Partit Socialista. En tot cas, si ens mantindrem sense respondre'm o sense donar resposta a aquesta carta, perquè al final també m'agradaria... Pues, la carta l'he escrit jo, però com si que s'obliden de qui l'ha escrit la carta i que anem, i posem-nos a treballar. Entonces, m'agradaria que si no responen elles, pues, com a mínim, apel·lar a les direccions autonòmiques dels nostres respectius partits.
Pues des de Ràdio Vila-real li desitgem molta sort. Estem segurs que l'alcaldessa d'Almenara, sentint com vam sentir ahir la preocupació que tenia, se posarà també en contacte amb vostè, suposo, o parlaran, que és lo ideal, i sí. Li desitgem tota la sort del món, que sé que volen molt el seu poble. Moltes gràcies, Quique Castelló, des de Almenara.
Moltes gràcies, bon dia, Rosana.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Coneixent com està afectant aquest temporal a municipis que tenim a prop, especialment els de la zona litoral. Ens anem cap a Almassora, a l'altra banda del fil telefònic, que escoltem també una miqueta de vent perquè la topetem al carrer, a l'alcaldessa Mercè Galí. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia per dir alguna cosa, no? Perquè ahir i avui i esperem que remitis que hi ha una miqueta la situació, com a molts altres municipis de costa, complicada.
Pues sí, molt complicada. Ens ha desaparegut del passeig marítim, quasi li diem el muro. Tenim en aquests moments 3 quilòmetres de costa d'Almassora totalment tancats i la mar saltant per tots els punts.
Uh-huh. No sabem si ha estat necessari el rescat d'alguna persona o no, desallotjar alguna de les vivendes que estan a primera fila de mar.
Sí, hem vingut. Bueno, policia ahir va agafar el nom de totes les persones que se quedaven en la primera línia. Es van recomanar a tots que si tenien la possibilitat que se traslladaren al nucli urbà per la seva seguretat. No sabien com anava a discorrer la nit. Alguns ho van fer i nosaltres es vam realitzar aquest matí els veïns que tenien prop també de la Gola, on també estem interessats de la desembocadura del Limón, que tenim també molts problemes, doncs s'han tirat els bombers, s'han ajudat i s'han desallotjat i han passat la nit en un hostal que tenim en el poble.
Uh-huh. La situació no sabem si consideren, o la previsió és que remitisca en breu o que continuarà, no?, encara unes quantes hores.
Exacte, pareix que continuarà unes hores i que demà millorarà. Ja sabeu que tiren i que canvien i no mai saben. De moment nosaltres tenim la policia mirant i observant,
alcaldessa. Vale, ara sí, és que li havien perdut la senyal. Sabem que està fora, no?
Sí.
Ara sí.
Sí, sí, sí. Pues això, el servei de manteniment, mantenint tot les sèquies límpies per a que discorrega l'aigua i la policia vigilant que no hi hagi ningú percans i uh-huh. esperant fisca per a poder començar a avaluar i a fer neteja.
Uh-huh. Això en quant a la zona de la platja, però no sabem si, diguem, al nucli urbà també hi ha hagut problemes perquè el vent també ha bufat fort i potser sí. ha produït també algun desperfecte.
Pues alguns arbres, tenim arbres que en Santa Quitèria en veí de caure, el camí fondo també hem tingut algun problema per l'aigua, però uh-huh. poca cosa més. El verdader problema el tenim tot en la zona marítima.
Uh-huh. Suposem una vegada passe tocarà tornar a reivindicar uh-huh. aquestes millores.
Uh-huh. Exactament, esperem que aixina siga i després pues, a reconstruïm-nos.
Uh-huh. Doncs, alcaldessa, no li furtem més temps, perquè sabem que ha d'estar on correspon, que és a peu de la situació. Moltíssimes gràcies. Esperem que no siga molta més la molèstia que causa aquest temporal.
Moltes gràcies a vosaltres per la comunicació. Gràcies.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente
agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-20-41.
Bueno, i també des de Xilxes, valoració del seu alcalde, José Martínez, bon dia.
Hola, bon dia.
Com està en aquest moment la seua mar, el seu passeig marítim en Xilxes?
Bueno, pues el passeig marítim en Xilxes està ple de pedres, d'arena, que mos ha tret la mar, i la veritat, per resumir ràpid, s'ha fet un desastre ara mateix. Uh-huh. Ha sigut un temporal molt fort i mos ha afectat a muntó, la veritat.
Ha superat el que és el passeig del...
Sí. La mar ha arribat a traspassar el que és el passeig. La sort que hem tingut en Xilxes, és el que jo dic sempre també, així tenim dos bones escolleres que ens protegeixen a muntó. Entonces, encara que supera, ja no porta la força com ha passat en altres pobles, uh-huh. que arranca el passeig o l'alça o arranca muros o fa més maleses. Nosaltres simplement tenim ple de pedres, ple d'arena. Sí que sí. Tenim algun dany per ahir, però que no és lo greu que poguera ser en altres pobles del costat. Tenim aquesta sort que en el seu dia s'han fet escolleres i fan molt bona feina.
Algun dany personal? Algun...
No, danys personals no hem tingut que evacuar a ningú tampoc. L'únic sí, la línia de telèfon que va des del poble a la mar, tenim diversos postes en terra, almenys 6 o 7 postes que s'han caigut, i que sí. Això també n'hi haurà que reparar-ho, juntar les reparacions del passeig, dels accessos, han abocat carrers on ha arribat a entrar l'aigua de la mar també, i ha arrastrat pedra també i tot els propis carrers.
Sí.
I bueno, la veritat que està en un estat lamentable. Per no parlar de lo que és passeig cap a fora, lo que és la platja en si ha desaparegut tota, tota, no mos en queda. Allò és un pedregal ara mateix i tenim molta faena per fer per adequar-la tota cara a la temporada d'estiu que estiga visitable i que la gent puga anar a la platja.
Ha sigut un verdader desastre.
Dime, perdona.
Sí, que ha sigut un verdader desastre.
És... Un verdader desastre, segur, sí.
Perquè
sí.
Platja
la
diu que...
Tenim molta feina.
La platja diu que ha desaparegut.
Sí, la platja ha desaparegut tota. La platja ara mateix és un pedregal i n'hi ha zones on la mar ja arriba fins al mateix passeig.
Uh-huh. Mire, n'hi ha diversos pobles que han tingut problemes també en les seues costes. En el seu cas, sí. Vostè també demanaria al govern a costes
sí.
que el protegira?
Home, clar, nosaltres estem reivindicant que protegisca la costa. Uh-huh. De la banda que ara anem a demanar les ajudes perquè són aquest tipus de casos de temporals i tot, les ajudes al Ministeri,
sí.
anem a sol·licitar-les. Però a banda demanem també que se retenirà la costa, que se protegisca, perquè això és un escàndalo. Al final, els temporals són normals que vinguin tots els anys
sí.
i a nosaltres ens suposa molt d'esforç i molta feina i molt diners recuperar les platges del seu estat normal.
Yeah.
Per tant, és una reivindicació que tindrem de Xilxes i que ara més que mai pues, tenim que fer molt fort en ella.
Pues des de Xilxes, alcalde José Martínez, li sumem la seva reivindicació a les tantes i tantes reivindicacions de tots els alcaldes i alcaldesses sí. de la província. Moltes gràcies per sí. haver atesos la nostra cridada i pues això, tot el suport per la nostra part perquè les coses vagin cada vegada millor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
En Canem, las auténticas rebajas. Ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es. En Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
La fibra de Masmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Masmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Masmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Masmóvil, y empieza a ahorrar.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
I tu com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964 52 13 85.
La fibra de Masmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Masmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Masmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Masmóvil, y empieza a ahorrar.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
En Juanjo Jovet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jovet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Una i quart del migdia, continuem Sí, i seguim parlant dels desastres que estan sufrint les nostres costes. En este cas tenim a Raúl Borràs Peñarroya, que és Peñarroja, és, o Peñarroya?
Peñarroja.
Bon dia.
Bon dia, bon dia, Susana.
Vostè ve de Moncofar?
Sí, senyora.
I el tenim així. En quin estat estan la seva platja en este moment?
A veure, el temporal o la tempesta, Glòria, no?, que li han posat de nom, la veritat és que ha fet un desastre històric en les platges de Moncofa, que és de les que jo te puc contar, perquè bé, ja com has dit, sou regidora allí. Certament fa un mes van tindre un altre temporal, els resultats van ser més o menys els de sempre, certa destrossa en el passeig marítim i tal, però esta vegada ha anat més enllà, els vents han sigut molt forts, de fet l'aigua de la mar ha arribat fins a quatre carrers, que són, pues, a lo millor són 50, 70, 80 metres, ha anat com a mínim un pam d'aigua per aquests carrers, problemes en els baixos dels garatges, ha hagut també el passeig marítim inundat completament, perquè està en baix, aleshores les ones han entrat i han tapat, és com una piscina. Després el canal de Masbó, allí tenim un canal que trau, diguem, l'aigua de les séquies fins a la mar, l'aigua ha entrat tot el canal, és a dir, ha invadit tot el canal, ha arribat hasta 4 o 5 carrers més darrere, hasta els espais urbanitzats, però omplint tot el canal. De fet, les ones trencaven al final del canal, que són 100 metres més allà. Després a menjar rotondes, després la urbanització La Torre, que està en el camí Cabres, en la raia Xilxes, allí han tradit les cases, literalment, és a dir, estan totes les baranes trencades, arrencat portes, això ja dins de les vivendes. Ja no estem parlant només de carrers o d'obra civil, sinó persones que no han pogut eixir de les cases, persones que no han pogut entrar a les seues cases. Per exemple, este matí, gent que viu a la mar ha tingut que baixar a llevar els cotxes per a poder anar a treballar, perquè estava en els carrers, bueno, que tenia que pujar els xiquets als cotxes i tal. És dir, que la situació és prou més pitjor que les darreres vegades. Jo no sé si és de les pitjors que ha hagut en Moncofa o no, però la veritat és que ha sigut molt forta i també poc de temps després de l'última. És dir,
i
més forts.
I de platja no haurà quedat?
No, bueno, ara mateix la platja no es veu. La platja no existeix. La platja, bueno, n'hi ha fotos, vídeos, en les xarxes, els whatsapps, la platja ara mateix no es veu.
Que vostè recorde és de les...
Sí, la veritat és que des de que jo visc a Moncofa, que fa quasi 20 anys, és el més gran Sí, jo no n'he vist mai cap com aquest. Cap. I anteriorment, pues, jo memòria d'haver viscut allí amics o família allí Moncofa 1 com aquest, pues, jo no en recorde cap. De xiquet i abans de fer les escolleres i tal, pot ser que algun se n'isquera tant, però tant com aquest, jo no ho recorde.
I quan vostè veu això, la sensació que té és que n'hi ha deixadesa per part de l'administració pública, que des del seu ajuntament no s'estan donant els passos que toque, a un... Si vostè fos alcalde, què és el primer que faria després de veure això?
A veure, s'estan fent passos. Sí, òbviament s'estan fent passos. Però, bueno, si jo fos alcalde, jo seria molt pesat, molt més pesat que ho és l'alcalde, no? L'alcalde de Moncofa. Allí jo el problema veig que sí que n'hi ha estudis fets de regeneració i defensa de la costa, de tot el litoral de la província de Castelló. El que passa és que no es fan. En Almenara s'ha començat a fer alguna cosa. El següent ja ve el de Moncofa, diguem, en la ratlla al riu Belcaire, Xilxes, Moncofa, però clar, està molt endarrerit. L'estudi de Cantàbria i tot això, de fet, se va aprovar en l'últim Consell de Ministres de Zapatero, en l'any 2010, i fins ara pues, no s'ha ficat pràcticament ni una pedra. En Almenara crec que s'ha fet alguna cosa, però va de baix cap a dalt. Ahir va haver el problema de la construcció d'esports i l'ampliació d'esports que tenim al nord, amb Burriana i Castelló, però no se van posar diners per a les repercussions que anava a tindre en la banda de baix,
sí,
que és Nules, Moncofa, Almenara, Xilxes. I allí pues, cada volta la mar està més cap a sí, més cap a la costa, no? Cap al litoral, i cada volta els temporals fan més mal. Cada volta tenim menys platja i cada volta... I ara, si juntem això amb el canvi climàtic, amb l'augment del nivell del mar, pues les conseqüències jo ja no albire fins a on poden arribar. Solucions és ficar diners. L'Estat ha de posar diners i els ajuntaments hem de ser molt pesats. Molt pesats. A més, crec que és feina de tots els partits polítics, perquè fins ara, quan governava el PP dels pobles callava, Y el PSOE, digamos, ¿no? Es que no estaban en gobierno, son es que movían faena. Ahora el gobierno está el PSOE y Podem, pues el PP parece que vulga moure ficha. De hecho, ha hecho una moción que me la presentará al próximo ple para demandar urgentemente soluciones. El que pasa es que, claro, anteriormente no ho ha fet. O ho ha fet en la boca menuda, o simplemente ha vingut a fer-se una foto, però després no han posat ni un euro. Nosaltres, des de Compromís, jo està parlant també amb altres companys regidors, com Quique en Almenara, d'intentar buscar una solució comuna, no només Compromís, sinó juntar a tots els diputats de la província, dels diferents partits, i de cara als pròxims pressupostos generals, incloure ja les partides necessàries. És que això no té... Jo vaig estar parlant ahir també en el president d'una associació de veïns de l'urbanització aquesta que t'he comentat abans, d'allí de la Torre, i estan francament molt, molt preocupats, se senten abandonats, estan, diguem, prou ja de la desesperació, perquè ja no és carrers, és que són les cases, és que són... N'hi ha molta gent vivint allí tot l'any.
Davant de... ara li parlo a nivell local o a nivell municipal, davant de lo que se'ls venia, en el seu ajuntament han pres mesures per a frenar lo que els venia, han tingut... La gent de la localitat s'ha sentit recolzada.
A veure, allí lo que han fet és posar unes barreres de terra, però bueno, han durat 0 coma. Se les ha menjat la mar directament, no? Conforme està la situació actualment, l'Ajuntament, a banda de ficar aquests montons de terra que no han servit per res, òbviament, perquè la força de les onades ha sigut brutal i el vent, jo crec que podien fer de prevenció física poc. La prevenció era política i des de l'últim... Bueno, és que no deuríem haver parat. Nosaltres, des de Compromís per Moncofa, estem fent des de l'any 2015, que soc jo regidor, a tots els pressupostos generals que han hagut, que no han sigut tots perquè han hagut pressupostos que s'han prorrogat, sempre hem esmenat per el tema de la regeneració de la costa, sempre, tots els anys. Han demanat partides per al Pla Cantàbria o el pla que es vinga bé fer, però perquè estem jugant amb el turisme i amb l'economia d'un poble com Moncofa, que bàsicament, després de conforme està la taronja ara mateix, és el principal motor econòmic de la població i clar, entre això i els mosquits n'hi ha, clar, són problemes que afecten greument l'economia del poble.
Mire, com hem començat ahir perquè és actualitat i lògicament
de lo que
tenim que parlar perquè és el que ha passat d'immediat d'ara i esta nit ha sigut una nit, jo suposo que molt dura per la gent que estima els seus pobles que estan prop de la mar. Mire, el divendres va estar Rafael Segarra, que és company seu de
Podem, de Moncofa.
I ell ens va traslladar que perquè havien aprovat el pressupost perquè, havien donat sí al pressupost, vostès des de la seva part també l'han aprovat, el pressupost de... No, vostès han dit que no.
No, que encara no ha anat a ple.
O sigui, el pressupost no ha anat a ple.
No, encara no. De fet, n'hi ha ple el dia 31, l'últim dijous de gener, que és el 30. El dia 30 n'hi ha ple... I en l'ordre del dia no va tampoc.
Pues entonces sí que...
El que anaven... han fet són reunions prèvies.
Pues és possible que lo que ell m'argumentava és que sí s'anava a aprovar el pressupost, sobretot perquè des de la part de l'oposició s'havien juntat i hi havien com unes 11 propostes que havia admitit, en este cas, l'Ajuntament de Moncofa, proposar per grups de l'oposició. Suposa que entre ells estaria
també
vostè.
Sí, per supost. A veure... En l'Ajuntament de Moncofa venim d'una... Jo te conte més, potser perquè com ha sigut regidor els últims 4 anys,
sí.
T'explico un poc, val? Aixina breument. Venim d'una minoria absoluta del Partit Popular en l'anterior legislatura, lo qual ha significat que els partits de l'oposició hagin ajudat a poder governar en minoria el poble en 4 anys. Els pressupostos s'han aprovat els 4 anys, estant el PP minoria, en 5 regidors de 13. Després la gent ens ha premiat a ells i a nosaltres pues, no tant, no? En les pròximes eleccions que han sigut ara. Però han hagut sempre negociacions, els 4 últims anys, de pressupostos. Nosaltres algun any hem votat a favor, altres no, i en este, pues, malgrat que el PP té majoria absoluta, ha volgut reunir-nos. Nosaltres vam ser els primers en portar propostes, vam portar una bateria de propostes que tinc així, bueno, si vols te les puc mitjanament explicar.
Almenys les que més...
Sí.
més reconegudes han sigut o les que vostè creu que més efecte donaran als ciutadans?
Val. Nosaltres el que volíem aportar a aquest pressupost, perquè al final és el pressupost del Partit Popular, i a més ells ho diuen, i ho diuen en esplens, este és el nostre pressupost, és aportar algo a aquest pressupost que per a nosaltres poder aprovar-lo o no votar-lo en contra, que porte reflectit algo de lo que són les polítiques de Compromís. De Compromís és un partit progressista, és un partit valencianista, on la identitat, les polítiques identitàries en són, no sé, és una part forta de la nostra política i també pues, bueno, pues de progrés i feministes, no? Aleshores, nosaltres, les nostres accions i les nostres propostes han anat ahí. En les dues reunions que hem tingut en ells, nosaltres, pues, primer hem parlat d'inversions, hem parlat el tema, tenim un greu problema amb un cofa en el clavegram, en la xarxa de clavegram, que està feta des dels anys 70, i que no n'hi ha, bueno, que està pràcticament, pues, bueno, se mesclen fecals i pluvials, la depuradora arreplega tota l'aigua salada perquè les tuberies estan, se filtre, bueno, és un greu problema. Ahí la veritat és que tenim un acord tàcit, no?, entre tots els partits de que n'hi ha que ficar ahí diners. Després van demanar un ascensor per al polifuncional perquè allí assaja la banda de música i tenen problemes per a pujar i baixar, que estan en un primer pis la marimba, tambors, tot el que és la percussió, i després per a que sigui un local accessible per a músics que tenen dificultats a l'hora de moure's. Després van demanar que se compliren mocions de Compromís en quant a regulació del trànsit en dos rotondes, i després també van demanar en polítiques d'igualtat que el pla d'igualtat se va aprovar en la legislatura anterior, farà dos anys, però no s'ha ficat en marxa, i nosaltres hem demanat que se dote pressupostàriament i que es posi en marxa la comissió de seguiment, que no s'ha posat en marxa, que se dote més diners a l'associació feminista també del poble. Després, diguem que també com a polítiques progressistes, com aquestes d'igualtat, també volem una partida de memòria històrica, perquè Moncofa no ha sigut un punt en la Guerra Civil que va ser la línia XYZ, la batalla de Llevant, i n'hi ha molta història a traure, n'hi ha encara gent major que pot contar moltes coses d'aquest període, que desgraciadament i per llei de vida pues, ja estan desapareixent, i volíem pues, poder parlar d'això en esta legislatura antes de que passara més temps, que no s'ha fet mai a Moncofa. Després, també volíem que les subvencions foren més clares, més transparents, que les associacions sàpiguen quan han de rebre els diners, quins diners poden rebre i què es pot donar més o menys diners, val? Depenent de les accions que facin per al poble. Després, com a mesura cultural, havien demanat més diners per a la banda de música, un 20% més de la subvenció que teníem. I després, com a polítiques identitàries, volem fer, igual que heu fet a Cim Vila-real, una promoció sobre el nostre nom del poble. El poble nostre és Moncofa, i per desconeixement, bueno, des de fa molts anys, és l'únic nom del poble, és Moncofa, però el Moncofar o el Moncofar, bueno, hi ha moltes maneres de dir el nom de Moncofa, però volíem pues, que el Partit Popular se mullara un poc, perquè de fet ja està apareixent en cartells en el nom anterior, Moncofar, en empreses, en penyes, i molta gent, no? Que no és conscient que aquest nom ja no existís legalment. Després, en 9 d'octubre, que fins a l'any 2015 no s'ha celebrat en Moncofa el 9 d'octubre, va ser una proposta de Compromís, però que a poc han anat llevant-li subvenció, pues, hem volgut també recuperar la subvenció completa que teníem des de l'any 15 per a fer la festa, la festivitat del 9 d'octubre, que és la festa dels valencians, i després també la Carta Pobla, que va atorgar Jaume I fa ja 760, no sé quants anys, molts, per a que no siga només un acte puntual, sinó que siga un acte envoltat d'altres actes culturals, és a dir, més dotació econòmica i un programa cultural per al cumpleanys, no? Per l'aniversari del poble. I bé, és tot això, que pareix que siguen moltes coses. Algunes són compartides perquè eren propostes que portaven també el Partit Popular i el Partit... Bueno, en algunes que han coincidit i les que no han coincidit, nosaltres realment es demanaven 25.000 euros. És a dir, complir esto són 25.000 euros.
Sí, mire, jo per lo que...
Sobre 110.000 que ens oferia el Partit Popular, de inversions i d'extra de lo que ells havien plantejat en el seu primer esborrany.
Té moltes coses en comú de lo que vostè m'està llegint, i hi ha moltes coses que les va llegir també en este moment Rafael Segarra, però que ell sí que estava content perquè deia que l'alcalde havia fet... havia pres bona nota de tot el que els havien ensenyat i tot el que els havien aportat, i que sí que ho inclourien en els pressupostos. Vostè li va dir el mateix? Van...
A veure, jo crec que la mesura del Partit Popular de seguir, malgrat la majoria absoluta, reunint-nos, i està bé, jo crec que és positiu, fem-nos participar. Després, a veure, nosaltres la decisió de si anem a votar a favor o en contra o abstindre-nos al pressupost no la tenim presa, perquè nosaltres funcionem de forma assembleària i és un punt que hem de votar a la nostra assemblea. Com no s'ha convocat el ple per a poder-lo votar, nosaltres encara no hem pres aquesta decisió. El que passa, a veure, nosaltres el que veiem és que és cert que Rafa porta uns mesos de regidor, jo porto quasi 5 anys. He anat diverses, està la cinquena vegada.
No es fia vostè que acaben d'incluir no. Totes aquestes propostes, això és el que vol dir-nos.
Exactament. Nosaltres
hem vist d'un Rafa més mira si jo el vaig veure confiat, que pensava que ja s'havia aprovat el pressupost.
No té ni data el plenari, jo crec que serà en febrer, a mitjà febrer, algun ple extraordinari quan se portarà ple. A més, s'aprovarà perquè el Partit Popular té majoria absoluta i és el seu pressupost, per tant s'aprovarà segur quan el presenten perquè és el seu pressupost i ells estan a favor. Però el vot de compromís, claro, nosaltres per exemple de fa 2 anys, a veure, alguna proposta de les que jo t'he dit van en el pressupost des de fa anys, però no s'han fet. N'hi ha una rotonda davant l'ermita i en la mar, que és una moció de fa de l'any 17, que no s'ha fet. Després, n'hi ha, per exemple, nosaltres tenim partides per a la mobilitat, beques de transport dels estudiants, que ven el pressupost des de fa anys i tampoc s'ha complit. És a dir, nosaltres sí que ens han dit algun any que ficarien coses, a 3 anys directament no ens han ficat res, i després no les han complit. Aleshores, nosaltres ahí sí que tenim un poquet la sospita de que, per exemple, en lo de memòria històrica, que a nosaltres ens han dit que ens ho accepten, ens ho han acceptat però en un altre nom. Ells han ficat per a patrimoni històric. Però, claro, patrimoni històric, sí, patrimoni històric en el tema dels búnkers, en el tema dels nius d'ametralladores, en el tema de regions devastades, val, estem d'acord en el tema que n'hi ha cosetes que cuidar, però també ens agradaria poder fer xerrades sobre memòria històrica i parlar de moltes més coses que van envoltar, no? Per exemple, fer un estudi en la gent que encara està que pugui contar-nos coses i gravar-les, dir que volem un poc més, no? Sí que és de veres que ens han arreplegat algunes més, però a veure, algunes estan retallades. Per exemple, el pla d'igualtat, nosaltres demanàvem 9.000 euros per a posar-lo en marxa i ens han donat 2.000. L'altre és dir, no, ficarem d'ací, ficarem d'allà i a veure si pogrem arribar. Al final, dels 110.000 euros que n'hi havia, ells s'han ficat, bueno, al final han ficat 123, han pogut traure algo més. Però d'això 123.000 euros, que tinc així el document,
sí.
110.000 se'ls ha apropiat el PP per a fer propostes d'ells, que no estaven en el pressupost. I els altres 13.000 es ha repartit entre les propostes dels 3 partits. És a dir, que és ben poc. I l'altre són promeses. Ens han dit que sí que faran la comissió, ens han dit que miraran lo de les normes de les subvencions i algunes altres propostes que han posat. Per exemple, lo de hi havia un sector, que és el sector C, que també està molt arrimat a Xilxes, que tenien problemes en quant al manteniment de la seva zona, que no han volgut ficar-lo. Ens han dit que ja veurem què fem, que mos pareix bé, però... Entonces, claro, n'hi ha cosetes que nosaltres, a lo millor, dir, bueno, escriu-lo, firma-ho, i com acabem a complir-lo durant aquest any. Per tant, nosaltres bueno, sí, desconfiem un poc més del Partit Popular.
Ja, com que treballen més temps junts, no?
Exacte.
Està molt preocupat el seu alcalde, l'alcalde de Moncofa, per les desaladores?
Bueno, des de que no m'anà Rajoy, sí. De quan m'anava Rajoy, no. Nosaltres és un tema que sempre li hem estirat de la cameta, de desaladores para cuando, desaladores para cuando, i de fet fa un temps que li van fer un article en premsa, una notícia, que li van dir que estava frenant el desenvolupament del poble, uh-huh. Perquè el poble és deficitari en aigua, l'aigua que ens arriba del Consorci La Plana d'aigües, en aquesta aigua molt acabem i molt falta. Com ara no n'hi ha sequera, doncs no n'hi ha problemes, però venien empreses, grans empreses, per a poder invertir i no podien perquè no tenien drets d'aigua. A partir d'ahir, pues, nosaltres vam, bueno, sempre li han fet molta pressió. A partir que va canviar el govern, l'alcalde del Partit Popular, pues, ara sí que pareix que tenen ganes de fer coses. De fet, jo vaig fer una notícia en el Mediterrani esta setmana passada, el diumenge crec que va ser, i el dimarts la treté. És a dir, també, és dir, si té interès...
Bueno, lo que va comentar és que ha reunit els alcaldes del Partit Popular, estan molt preocupats per la desaladora i consideren que des del govern central tenen que prendre mesures.
Uh-huh. Ara i abans, també. No, però, això no se sap d'ara. La desaladora ve des de l'any 2010 o 2011, per ahir. La desaladora va començar a construir-se en plena crisi, no, diguem. I portem molts anys, també en el 2019. És a dir, ell s'ha preocupat quan li hem apretat i, claro, ara és que Moncofa té aquesta espasa de Damocles que ens van fer firmar Aquamet, que és l'empresa del Ministeri, que si ho firmàvem un transitori o ens obligaven a pagar el que se va assignar en el seu moment a Moncofa i a Xilxes, que era més d'un milió d'euros a l'any per pagar la planta, més l'aigua que teníem obligats que consumir, o l'aigua que era 5 vegades més de la que ens feia falta, hi ha un preu 5 vegades o 6 major del que estàvem pagant ara. És dir que
pronto que hauran de pagar els ciutadans de Moncofa, no?
Clar, això s'ha de repercutir d'alguna manera. Ara tenim un transitori de 5 anys, que ja en queden 4, on ens han baixat aquest preu de l'aigua, no ens obliguen a consumir l'aigua, sinó que només un mínim, per a ells poder enxufar la desaladora i poder cobrar les subvencions europees. Els tècnics de l'Ajuntament van dir que n'hi havia que firmar, l'alcalde va firmar compromís, va dir que no estaven d'acord en aquest transitori i que volíem la solució ja. Ja es fa un any. Ara ha passat un any, en març, farà un any de que se va firmar el transitori i ara, pues, home, a mi me pareix bé que l'alcalde es preocupe. I que es preocupe no perquè el govern siga de Podem i el PSOE, sinó perquè és un problemón per al poble de Moncofa. El poble de Moncofa no pot assumir un milió d'euros a l'any només per a pagar la desaladora. Això és inassumible. Tu compta que estem invertint actualment uns 5-6.000 euros per a inversions. Si hem de pagar un milió només per a invertir, per a pagar la planta, hauríem de treure 5-6.000 euros en un préstec i funcionaríem sense invertir res en 25 anys, perquè són 25 anys.
Pues tu,
això és inassumible. A veure, igual que s'han rescatat els bancs, això, no podem deixar-nos als pobles que estem així, és de cajón.
Sí, però quan un polític pren una decisió, i aquesta decisió és una decisió que se queda, és inamovible, que el poble és
de pechugar,
patís, i imagines que vostè 3 anys fora alcalde, i se troba això.
Bé, a veure, nosaltres ho vam votar en contra.
Sí, però vostè se ho trobaria.
Jo, hombre, sí, claro que m'ho trobaria. I estaríem només a un any de caducar el conveni transitori. És a dir, estaríem a un any d'anar al conveni original en tot el que t'he contat abans. Això s'ha de solucionar abans de 3 anys, perquè és que no podem tornar ahir altra volta, perquè és que ara la desaladora està enxufada.
I vostè ha dit que han pres mesures en aquest moment...
No s'ha fet res, ningú ha fet res.
Claro, diu, mire, és que estic preocupat perquè me ve això, però si no prenc mesures, dir, vostè no ha vist que l'alcalde de Moncofa, de moment, després d'aquesta reunió, que el té preocupat...
La reunió en els alcaldes de Castelló, estàs dient-me, que l'ha fet, no?, que va treure una comunicada de premsa. A banda d'agarrar un micro o un llapis i fer una escrita a Ministeri, que jo sàpiga no ha fet res més. Jo crec que, igual que en el tema del centre de salut, que tenim un problema en el tema del centre de salut, o en el tema de l'institut, que també ha estat frenant-lo. Bueno, són altres temes, no? Però, a veure, quan un poble té un problema greu, un alcalde ha de ser molt pesat. Igual que és de pesat, per exemple, Alfred Remolar, que és molt pesat, encara que siga del meu partit, però si veig està conforme està, és perquè l'alcalde fa la seva feina. Ell, en la toma de possessió, el Venceslao, que és l'alcalde de Moncofa, va dir que farien pressió dura sense agarrar una pancarta o sense... A veure, doncs n'hi ha vegades que fa falta fer una pancarta, n'hi ha vegades agarrar i muntar un autobús i anar
però
on siga.
En el seu cas, ara tindré majoria, segons Vences, l'alcalde de Moncofa...
Sí, té majoria absoluta, clar.
Diu que ell podrà fer les polítiques en este moment que pot fer, perquè cal recordar que el Ferrer Molar també té majoria absoluta i per tant ha pogut fer les polítiques que volia fer. Entonces ara l'alcalde de Moncofa diu que ell sí podrà fer les polítiques que ell considera.
Jo no estic d'acord en això. A veure, els dos primers anys de l'anterior legislatura sí que és cert que Compromís i PSOE ens juntaven moltes voltes, perquè Ciutadans el vot que tenia no pintava massa ni per un costat ni cap a l'altre, perquè el Compromís i PSOE ja tenien majoria, no? Però, clar, després d'haver-se desfet el Partit Socialista i haver-se quedat del 5 només dos regidors del PSOE i tres sense partit, no escrits,
sí.
Ell va pactar tot en els no escrits. És a dir, els tres regidors del PSOE eren com si foren 8, perquè és que eren com si foren regidors del PP. De fet,
però tant,
els
vostè
dos
no creu massa
anys,
en aquesta aliança, no?
Els últims dos anys de l'anterior legislatura han actuat com si tingueren. De fet, ja les propostes dels pressupostos no m'han acceptat cap, ni una. No res. Ara, de fet, enguany m'està sorprenent, però bueno, al final són 13.000 euros, tampoc és que s'hagi que lluit massa, no? Però ell ha fet el que ha volgut fer. De fet, no n'hi ha ninguna cosa... Bueno, una. Només n'hi ha una cosa en els últims 4 anys que no ha fet el que ell ha volgut. Que era que volia en el milió d'euros que tenia de superàvit per unes plusvalies en l'any 16,
sí,
que ell va proposar dedicar-lo a inversions de clavegram,
sí,
i l'oposició li van dir que a tornar deute. Que quan tinguera el deute pagat, que teníem un deute, bueno, com tots els pobles, no?, després de la crisi altíssim, que aprofitàrem aquesta injecció que no anàvem a tindre mai més per adelantar els... el tornar els, bueno, tots els diners que devíem. De fet, ara està pràcticament a zero, però gràcies també a que l'oposició el va obligar a tornar-hi ser millor. La resta de coses ha fet ell sempre el que ha volgut. És a dir, l'oposició sempre ha estat sent constructiva, ells són l'equip de govern i són els que estan allí les 8 hores, és a més tenim una altra feina fora de l'Ajuntament i moltes voltes t'has de fiar de lo que ells te diuen, encara que també ens han ensenyat que no te pots fiar perquè moltes vegades te la claven. No sé si se podria dir això a la ràdio, però...
No, sí, no, tal qual.
Te la claven. Moltes voltes m'ho l'han clavat. Per tant, ara, pues, la nostra funció en esta legislatura, que jo ja ho he dit des del primer dia, és que la versió de l'equip de govern és la versió de l'equip de govern, ja no és la versió oficial. És a dir, nosaltres, ells tenen una versió i nosaltres hem de donar una, hem de ser capaços com a oposició i almenys compromís de donar una versió diferent, en el cas que sí que faci falta, a la que diu el Partit Popular, perquè la seva versió que ell vol que sigui oficial moltes voltes no ho és perquè s'és viatjada totalment en el seu punt de vista.
Pues, Raül Borràs Peñarroja, moltes gràcies per haver estat així, i aquestes paraules ens quedem, ha donat per a que puguen reflexionar i esperem que la tormenta està...
Sí, que amaine ja després maine, contarem.
I ens deixe treballar per tornar a reconstruir. L'esperem que vinga a contar-nos com seguís per Moncofar i si al final els pressupostos ja podem dir que s'han aprovat. Moltes gràcies.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
La moda és estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Anin Jebai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal. ¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal. T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Taberna de Milagros 2, en calle Consolación 20 de Villarreal, junto a Colegio Pascual Nacher.
Un quart d'hora per arribar a les dues de la vesprada i amb aquesta sintonia anem a parlar amb el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives, José Gisbert. Bon dia, buenos días.
Muy buenos días, Eila.
Bueno, hoy hablamos un poco a distancia porque, claro, con esta situación meteorológica, pues teniendo teléfono, pues es mejor, ¿no? Vamos a decirlo así fino.
Aquí tendría que ir en barca y al estudio, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, eso si no te quedabas encerrado en el ascensor o algo, porque estamos toda la mañana con subidas y bajadas de la luz, pero bien, es lo que toca. Aparte de...
Aquí también se ha ido la luz varias veces.
Sí. Es lo que hay, estamos en esta jornada y gracias que aquí no nos pasan cosas mucho más graves. Pero bueno, hoy el tema que nos propones abordar es uno que parecía que tuvo un boom, luego yo creo que hubo como una bajada, una relajación y vuelve a estar un poco de moda. El mundo vaper, ¿no? Que nos dijiste que ya pues tiene este término, así que parece más moderno, más guay.
Sí, lo que son los cigarrillos electrónicos, que se llaman también vapers o vaporizadores electrónicos, y que de alguna manera, pues en principio, surgieron como sustitutos a lo que era el cigarrillo de combustión, el cigarrillo clásico, el tabaco, ¿no? Uh-huh. Más que nada, informar de lo último que se sabe que en cuanto a la toxicidad o a los efectos nocivos, y también la realidad en España y también aquí en Villarreal, que es lo que estamos viendo también en los institutos. Uh-huh. No es comparable con lo que se está viendo en Estados Unidos desde hace ya pues estos últimos 5 años o casi 10 años. Pensemos que bueno, el cigarrillo electrónico tampoco tiene una larga vida. Lo inventó un chino, un Tang Honlik, que era fumador de tabaco empedernido. Uh-huh. Y que cuando murió su padre de un cáncer de pulmón, él decidió dejar de fumar, no podía. Y como era bastante listo, pues él creó el primer cigarrillo, el primer prototipo de cigarrillo electrónico en China para dejar de fumar, y lo consiguió. Es un buen sustituto para los fumadores de tabaco. Uh-huh. Pero entre elegir vapear o elegir respirar aire puro, yo me quedo con respirar aire puro.
Uh-huh. Dicho así, ¿no? Aunque sí. Es menos malo, no es nocivo, no es nocivo, es nocivo, o sea, no es inocuo.
Claro, no es inocuo, y vengo a decir uh-huh. eso porque sí que, bueno, pues igual que en su día los parches de nicotina o los chicles de nicotina pues pudieron ayudar a muchos fumadores a dejar de fumar, también el vapeo ha dejado muchos fumadores de tabaco atrás y realmente han mejorado su salud. Uh-huh. Siguen enganchados a la nicotina, porque no olvidemos que el cigarrillo electrónico se sigue utilizando porque dentro hay un líquido que contiene nicotina, y a unos niveles más estables quizás que muchos cigarrillos, pero de alguna manera pues si se sigue fumando, se sigue vapeando, es porque la adicción a la nicotina sigue estando en el cerebro del vapeador. Uh-huh. Entonces, la conclusión es un error de no haber fumado cigarrillos, y me estoy dirigiendo a los más jóvenes, no haber fumado cigarrillos en tu vida, el empezar a vapear como moda, como diversión, como tontería, como curiosidad, me parece una tontería, y no lo es pues en fumadores de tabaco de larga duración que han conseguido sin éxito dejar de fumar, pues el probar con cigarrillos electrónicos, que lo que evita es pues toda la toxicidad que contiene el tabaco y toda la toxicidad que contienen los cigarrillos al elaborar lo que son los cigarrillos, que aparte del tabaco pues contienen miles de sustancias tóxicas, cancerígenas y que bueno pues que dañan la salud. No olvidemos uh-huh. que uno de cada dos fumadores va a morir por culpa del tabaco, y eso no se puede decir en el tema de los cigarrillos electrónicos.
Uh-huh. Aún así, sí que por ahora no, pero sí que había noticias, al menos al otro lado del charco, ¿no? Como así se suele decir, de las afecciones que causaba el consumo de este tipo de inhaladores a los pulmones, ¿no? Incluso había noticias que hacían referencia a la prohibición de estos dispositivos.
Claro, es que la pregunta es, ¿son dañinos? ¿Realmente tienen, qué toxicidad tienen, ¿no?, los cigarrillos uh-huh. electrónicos? Y no se sabe del todo. Sí que los últimos estudios hablan de que, a ver, el cigarrillo electrónico es una batería que calienta un atomizador de metal que a su vez vaporiza un líquido que está compuesto por nicotina y por saborizantes. Al fin y al cabo, el vapor es lo que el usuario de los cigarrillos electrónicos inhala, y no uh-huh. el humo del tabaco. Entonces, claro, a la hora de calentarse ese atomizador, desprende una serie de sustancias, y es lo que sí que se ha investigado y muy bien. Entre ellos, plomo y manganeso, fundamentalmente. Claro, ese plomo y manganeso va a lo que es el vapor que se inhala del fumador o del vapeador de cigarrillos electrónicos. Sabemos que el plomo afecta a la inteligencia y al corazón, y el manganeso, pues sabemos que bueno, está relacionado con el Parkinson y también tiene efectos nocivos sobre el cerebro, efectos neurológicos, ¿no?, graves. Uh-huh. Y sí que es verdad que también hay otro estudio que habla de hay una toxicidad a nivel de pulmón de en vapeadores de mucho vapeo, ¿no? Pues no sé, es decir, un vapor asegura más o menos unos 40 vapeos en cada dosis, ¿no?
Sí.
Pero lo que estamos hablando, quizás como más peligroso desde mi punto de vista, claro, es la cantidad de nicotina que puede llevar lo que es el propio vapor, pero sobre todo concentrada, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso sí que hay una regulación aquí en España y en Europa, y por eso no hay tanta epidemia en cuanto a vapear por parte de los adolescentes que vemos en Estados Unidos, porque allí la regulación ha entrado tarde y realmente ya se han enganchado muchos adolescentes al vapeo. ¿Por qué? Porque el vapeo no contempla la ley el que una marca de cigarrillos electrónicos dispense el líquido con unas concentraciones de nicotina pues altísimas, ¿no?
Uh-huh.
Y esa es la diferencia entre lo que es Estados Unidos y Europa. Y en eso en España, pues yo creo particularmente que lo hemos hecho bien, ¿no?
Uh-huh. Es por hablar, ¿no? Y ahora que también creo que entre los jóvenes, ya me pilla un poco lejos, pero que está de moda eso de las cachimbas, ¿es exactamente lo mismo o produce los mismos efectos una cachimba que un cigarrillo electrónico?
Está queriendo parecerse y hacer lo mismo. La cachimba es más vieja que el tebeo, quiero decir.
Sí, sí.
Ha sido usado en los países árabes y en el norte de África pues durante muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que aquí sí se utilizan lo que es los mismos líquidos, lo que se llaman el líquido, uh-huh, del cigarrillo electrónico para hacer el efecto vapeo de la propia cachimba. Entonces estamos hablando ya no del sistema este de la batería que calienta un atomizador como un cigarrillo electrónico, sino simplemente la cachimba que calienta lo que ya es el líquido directamente. Y entonces, uh-huh, sí que vapeas también, es decir, estás inhalando, lo único que contiene es agua, ¿no?
Uh-huh. Así que es importante. Aquí en la localidad no sabemos si con los estudios, ¿no?, las iniciativas que desde la UPC realizáis, notáis que hay mucha gente, al menos han abierto tiendas, ¿no?, recientemente un par o tres, creo, de los vapeadores. ¿Entre los jóvenes tiene buena acogida?
Sí, han vuelto a abrirse. Y uh-huh, verdaderamente el desplome de todo lo que es la industria aquí en España o la facturación de cigarrillos electrónicos, el desplome fue visto en el año 2014, ahora pues eso, como 6 años. Pero sí que es verdad que a partir del 16, a partir de hace 2-3 años, sí que se ha vuelto a poner de moda, ¿no?
Uh-huh.
Y se factura mucho. Creo que leí el otro día que unos 55 millones de euros en el año 2016 se facturó solo en el sector de cigarrillos electrónicos. Y eso supone casi un 15% más que el año anterior, en el año 2015. O sea, partimos de un 2014 muy de muy baja venta, no tenía éxito de cigarrillo electrónico, pero que ha vuelto a despuntar, ¿no?
Uh-huh.
Y esperemos que, bueno, pues se estabilice o vaya a menos. Pero repito, efectos individuales, yo creo que es un error, porque estamos hablando de una toxicidad que aún no está demostrada, pero que sí que se está viendo que hay efectos nocivos. No sabemos aún los estudios a largo plazo, porque el vapor, ya digo, es muy reciente, y no sabemos dentro de 20 años, quien ha estado 20 años o 15 años vapeando diariamente, qué efectos a nivel neurológico y a nivel de su salud orgánica puede tener, ¿no? Entonces, los estudios están hablando más bien de lo que pueda desprenderse del cigarrillo o del vapeador en el vapor de agua que inhala el que vapea, ¿no?
Uh-huh.
Y no de cómo puede afectar, y sobre todo en población joven, ¿no?, adolescentes, donde el cerebro aún no está del todo construido, ¿no?
Uh-huh. Pero de hecho vemos la fuerza, ¿no?, en el que tenga un término propio, que ya se haya acuñado el término vapeo a esta acción. Eso habla de la fuerza que ha cobrado esta rutina, ¿no?, para muchos ya.
Sí, claro, lo estamos viendo también, y sobre todo las grandes tabacaleras están pasándose al cigarrillo electrónico, están investigando, uh-huh, también cómo quitar del mundo lo que son los cigarrillos convencionales, porque claro, tienen cada vez más mala prensa y sobre todo en la población joven. Pregúntales de si han probado alguna vez, han vapeado alguna vez, y además mola, está muy bien. Hay verdaderos diseños en vapers que se asemejan a un dispositivo de USB y que cabe en la palma de la mano, y eso es muy atractivo para el adolescente. Fácil de usar, limpio, y sin embargo cuando les preguntas si probarían un cigarrillo dirían, calla, el cigarrillo es un asco, eso mata, y no están equivocados, ¿no? Pero claro, la pregunta sería, bueno, y tú que eras una persona que no te metías nicotina en el cuerpo, ¿qué haces ahora metiéndote nicotina en el cuerpo diariamente, ¿no? Que eso al final, pues, creas una generación también enganchada a la nicotina, como fue la de los años 70 con los cigarrillos enganchadas al tabaco, ¿no? No sé si hemos ganado o no, la cuestión es que, bueno, pues el tiempo dará la razón o quitará la razón a los detractores de los cigarrillos electrónicos, pero desde el punto de vista de la OPC, de la OPCCA, es que, o de donde trabajo, es que es un buen sustituto para el fumador que empedernido que quiere dejar de fumar. Bueno, pues por lo menos evita todos los efectos tóxicos y nocivos que tiene no la nicotina, sino el tabaco y todos los componentes que le ponen al cigarrillo para la elaboración de los mismos.
Claro, estaba viendo ahora una imagen que se publicó hace menos de un año, ¿no?, en un reportaje en El País, que había hecho un estudio la Agencia de Salud Pública de Inglaterra sobre los efectos, ¿no? El humo, obviamente, el del tabaco mucho más marrón, con efectos, ¿no?, en los algodones que pusieron, y el otro mucho más blanco, ¿no? Así que al menos es eso, para un fumador empedernido de muchos años, mal menor. Así claro. Titulaban también el reportaje.
No, y hay muchos casos y manifestaciones de usuarios, o sea, de pacientes adictos al tabaco con problemas pulmonares, que no podían dejar el tabaco ni siquiera en mujeres en la fase gestante, y que, bueno, pues sí que al final han conseguido, gracias a los cigarrillos electrónicos, el eliminar el tabaco de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que mirarlo en ese punto de vista positivo, ¿no? De que, bueno, puede ser un buen sustituto del fumador, como en su día el creador de los cigarrillos electrónicos pensaba que esa era la función. Otra cosa son las modas y los marketings, porque, bueno, pues estoy pensando en la marca Juul, que es una marca de vapeador que entró con fuerza en Estados Unidos, sobre todo en institutos, en los adolescentes, y que sí que se convirtió y aún es en una epidemia, y es precisamente porque lo que tenía ese vaporizador era un exceso de la cantidad de nicotina que tenía cada liquidito, ¿no? Y claro, pues eso está comprobadísimo, igual que en los años 90 Philip Morris metió el amoníaco en los cigarrillos, y con eso hizo que el efecto nicotínico en el cerebro fuera mucho más fuerte y más rápida se diera la adicción en el fumador convencional. Claro, son trucos del mercado, lógicamente, porque lo que quieren es que la gente vapee o fume y gaste dinero, ¿no? Al fin y al cabo es un negocio.
Claro, al final se tiene que pensar así, pero también el aviso, ¿no? Y si te parece, José, avancemos una recopilación. Vapeadores sí, ¿no? ¿Para quién? ¿Por qué no? ¿Y a quién se desaconseja por completo, por así decirlo?
En todos los casos no. El fumador deja de fumar y ya no vapea, ni tampoco fuma cigarrillos de combustión. Fenomenal. Enhorabuena. Y
a seguir.
Y eso va a ser para muy bueno para su salud. En aquellas personas que nunca han fumado ni un cigarrillo, esto es una tontería, vamos, me parece absurdo el ponerse a vapear de primera sin haber pasado por el cigarrillo. Por tanto, no se utiliza el cigarrillo como una forma de evitar fumar tabaco, ¿no? Y bueno, pues sabemos que sí que ya hay algún tipo de toxicidad en los metales que desprende el atomizador, o liberan el atomizador cuando crea ese vapor de agua que vapea, y por tanto, bueno, pues si ahí hay un riesgo que ha dicho la agencia sanitaria, pues habrá que hacerles caso y decir, bueno, ¿para qué quiero meterme tóxicos en mi cuerpo, no? Y Y bueno, pues eso, es decir, lo único recomendado, por lo menos que yo entiendo que sí que es una buena solución, es para eliminar de este mundo los cigarrillos convencionales, que realmente matan. Es que estamos hablando de una muerte segura, ¿no? El fumador de tabaco, el 50% de probabilidades es de que fallezcas a consecuencia del tabaco, ¿no? Pues no hay otra muerte más segura, ¿no? Y además evitable, ¿no? Por tanto, yo creo que todo lo que sea sustitutivo del cigarrillo es positivo, si tiene menos efectos nocivos. Y así son los cigarrillos electrónicos o los vapers, como también se dice.
Sí, bueno, ¿no? Pero es eso, aviso especialmente a los jóvenes que aunque pueda molar mucho el vapor, los sabores estos que le ponen, ¿no? Suponemos para que enganche un poco más, son igualmente adictivos, así que como mucho el vapor de la ducha cuando te duchas con agua caliente y se acabó.
Efectivamente, sí. Eso se quita todos los nervios y todo el cansancio y todo lo que pueda servir de excusa para vapear.
Pues José Gisbert, técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, hoy a través de teléfono.
Sí.
Y hablamos en un par de semanas. Muchas gracias.
Así será. Venga, a vosotras.
I nosaltres tanquem ja el nostre programa d'avui. Temps per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i el seu equip. Que passen dins de la situació meteorològica una bona vesprada. One thing I said that I